El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
9 i 17 minuts. Estan escoltant la tertúlia del gall del monestir a la sintonia del 91.5 a la ràdio municipal de Sant Cugat. Avui en companyia del Rogeli Padró, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Del Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
I del Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estem a l'espera del Domènec Miquel, que ahir vaig parlar amb ell, per tant, confirmar l'assistència, però de seguida entrarà aquí a l'estudi. Com sempre, a la tertúlia intentem treure temes locals de la ciutat i també, evidentment, el que ens afecta a nivell nacional. Però un dels temes que, si avui han entrat, han accedit a la web de cugat.cat, és que el mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, mossèn Blai Blanquer, demana mesures a l'Ajuntament per evitar que el monestir sigui un pipica. De fet, nosaltres ho il·lustrem a la pàgina web i realment és problemàtic i també coincideix amb moltes vegades que parlem aquí a la tertúlia sobre el manteniment i la cura que s'ha de tenir dels edificis, els equipaments o els carrers, el mobiliari urbà de la ciutat, de tenir cura de la corresponsabilitat dels ciutadans i de l'administració en tenir sempre cuidar una mica el nostre patrimoni. I l'entorn, que fa molts anys ja havien patit les pintades al voltant del monestir, doncs ara el que denuncia o el que adverteix una mica el mossèn Blai Blanquer és això, doncs el cúmul d'excrements que inclús s'acumulen a la vora del monestir, precisament d'aquests amos o propietaris dels animals que no tenen cura i que fan servir doncs a aquest monument patrimoni de la ciutat, doncs precisament per al que no ha de ser. El ple també surt, moltes vegades també el tema de... És un tema conflictiu també de convivència, el tema dels excrements dels animals també amoïna i preocupa els ciutadans. Què en penseu?
Jo d'entrada el que diria és que hi ha una gran part d'irresponsabilitat ja d'entrada per part dels que tenen gossos moltes vegades. Gossos i animals domèstics, Hi ha gent que potser no sé si es mereixen tenir la companyia d'un animal, en el sentit de que, a veure, tenir un animal requereix tota una sèrie d'obligacions i de responsabilitats, ja no de cara a l'animal, que també, sinó també de cara a la, de cara al això, al carrer, de cara al poble, no? I això jo crec que hauria d'estar molt clar i tothom hauria de tenir molt clar. Malauradament sempre s'ha d'insistir i s'ha de fer i s'ha de donar cap a aquestes coses quan realment es posen multes ben dures, no? Hi han multes que de fet ja està estipulat en el l'erari municipal, que hi han multes de fins a 200 euros per deixar les deixalles dels gossos o per fer pipis on no toca, no? Bé, això ja dic, està en jo penso que hauríem de començar per això, per primer, que la gent que té un gos que hauria de ser molt més responsable, hauria de, no sé si de signar un contracte, no sé, alguna cosa, però realment no tothom pot tenir gossos, i allò de tenir un gos com una mascota per passar-ho bé, perquè fa gràcia i perquè riu i per fer content al nenet, doncs això s'hauria d'acabar. Això d'una banda. I d'altra banda, tenia en compte que el monestir és un monument i, per tant, s'ha de respectar. No és un lloc per anar a fer pipis ni fer caques, i si en cap cas, pel que sigui, s'escau, la gent ha d'anar preparada i hi ha tots els mitjans haguts i per haver. Hi ha bosses, hi ha llocs per a recollir, hi ha mitjans per a recollir-ho, i, per tant, aquí els primers responsables som les persones.
Saludem el nomen a Miquel, que s'incorpora ara. Molt bon dia.
Bon dia.
El rector demana a l'Ajuntament mesures correctores.
I els veïns també.
I els veïns també.
Jo ho dic com a veí. Sí, perquè ho veus, diguéssim, o sigui, jo estic treballant a l'ordinador, tinc la finestra al costat, mires per la finestra i veus passar un senyor allà amb un gos que es caga allà al mig i se'n va tan tranquil, o deixa que el gos faci i així ell es queda una distància prudent per no haver-se'n adonat compte. I això és molt, molt freqüent. Però, per exemple, la setmana passada jo portava una visita guiada d'un grup de metges al Clínic i tot el lateral aquest del Passeig dels Plàtans, bueno, ara Passeig dels Lledoners, no? Doncs que hi ha aquelles pedres blanques i de més, doncs aquelles pedres blanques absolutament tacades de negre, i no precisament per còdols, eh? I esclar, dius, home, és que... A veure, abans també cal dir que hi va haver una temporada en què hi havia un jardiner permanent en l'entorn del monestir que vigilava una mica, que se'n cuidava i tot plegat. Aquest senyor, quan es va jubilar, diguéssim, doncs no es va substituir per allò de les economies, i aleshores ara no hi ha ningú que vigili, ningú que això. La conseqüència és això, que tenim més cagades de gossos i tenim, sobretot, més pintades, també. No?
Què en penseu, Jaume i Víctor?
Sí, no, l'única solució és aquesta, més vigilància. Per més campanyes cíviques que es facin, els que permeten que els gossos es pixin no seguiran pixant, vull dir, això és inútil. Vigilància. I no crec que el pressupost de l'Ajuntament sigui tan...
Escanyat
i tan petit com que no posar. Si aquest senyor va jubilar, ja estaven a la nòmina de l'Ajuntament. Doncs, substituir-ho per un altre és el mínim que s'hauria de fer, ja està. Hi ha més cap solució, no? Jo, de totes maneres, per exemple, quan això que diu el Domènec, si veig algú que deixa els excrements, jo l'abronco.
Tu ets dels, sí, dels,
sí,
carrenyes.
Sí, sí, sí. I allà al meu barri hi ha un pati, dels pocs patis que queden a Sant Cugat, que obren la porta i surt el gos. I de fet, esclar, els veïns no ho veuen, bueno, els veïns, els amos de la casa no ho veuen perquè... No ho volen veure, surt el gos tot sol.
Però és un pati privat?
Sí, sí, és un pati de la família. El carrer Sant Jordi. I aleshores jo, si estic per allà i passo, aquest dia, divendres passat, venia cap a la ràdio i hi havia un escrivent allà. I com que és del pati, doncs hi ha una papera al costat, sempre hi ha papers, agafo papers, i els hi torno a tirar per la verge, els hi torno a tirar, sí, 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 i tant. Que te n'adonin, tu.
Sí, 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 és que és veritat.
És que només pots fer això, has de fer gairebé una reacció, sí, sí, violenta, però és que s'ha de pagar amb la mateixa moneda.
Sí, hi ha un veí d'aquí de la ràdio, que, diguéssim, ell viu aquí plan hospital, i cada vespre, jo dic perquè me'l trobo moltes vegades, diguéssim, doncs porta el gos a pixar al carrer Sant Esteve. Però és clar, queda lleig que es pixin al carrer de casa teva, no? Sí, doncs com que la cantonada és el carrer Sant Esteve, diguéssim, el porta a pixar al carrer Sant Esteve, no? I a veure, només cal anar per veure la quantitat de pixades d'aquest gos que hi ha, no? I dius, home, no sé, no em sembla que sigui una mostra de civisme, però en fi...
És que a més és com un peix que es mossega la cua, perquè com més animals pixen i fan tot això, més animals hi van, sí, perquè per les olors s'estimula, no? Si fos un quiròfan, normalment allà un gos no hi troba el seu element, perquè està esterilitzat, diguéssim, oi? Jo crec que el que ens falta molt és, de tota manera, és cultura de gespa. Això ve donat pel clima, també. Aquí la gespa no és com al nord d'Europa, on, esclar, no hi ha problema en aquest sentit, i la pots trepitjar, i a l'estiu la gent s'hi ageu i fa vida damunt de la gespa, i pren el sol, etc. Aquí és molt difícil, l'has de cuidar moltíssim, és molt car, i aleshores no es considera que la gespa és una... Bé, no és res, en definitiva, no? I que la pots trepitjar i pots fer-hi de tot, no costa res, creix sola, sense que l'hagis de cuidar, com si fóssim a Escandinàvia, i aleshores es considera que és un lloc, doncs, on els gossos hi han de fer les caques i tal. Clar, aquí, això que deies, li preguntaves al Jaume si és dels que diu alguna cosa... A Alemanya, ja no dic a dalt de tot, sinó a Centre Europa i així, la gent et diu coses. La gent té molt sentit del civisme. Sí. No es tracta d'esbroncar ningú, però sí, la gent adverteix, escolti, li ha caigut un paper. Perquè el carrer és de tots. I el paper, doncs, no l'has de llençar a terra, ni el paquet de tabac, o el que sigui, la gent llença de tot, oi? I no es tracta tampoc de fer de tenir un sistema policial en què cada ciutadà és un policia en això, però si el que cal és tenir responsabilitat cívica, i si algú doncs embruta, com que allò és de tots, doncs aleshores és lògic que algú li digui, escolti, reculli la caca del seu gos perquè no és el lloc per deixar-la. però falta, que això que deia també el Rogel, i no falta sentit de la responsabilitat per tal de molts propietaris de gossos, sobretot. Els gats són molt més independents, però el gos va sempre amb la persona, i jo he vist moltes vegades situacions de damus que es fan a l'orni. És a dir, el gos va per una banda lluny i ell per una altra, com si aquell gos no fos seu. Sí. Clar, com que els vianants no associen aquell gos a aquell individu, ningú no li retraurà res. Però allà la caca queda allà, no? I l'altre dia vaig veure una cosa que em va cridar l'atenció. Això és diferent. Una senyora que portava el gos, i clar, el gos fa caca, i normalment la gent, en general, doncs porta una bossa especial, i l'agafa i la recull i la llença en una paperera i tal. I aquesta senyora, per no haver de fer això, duia tot un plec de papers de diari, i quan va veure que el gos estava a punt de fer la caca, va posar els papers a sota i aguantava els papers mentre el gos anava defecant. I ja quan ho havia acabat, ho plegava i així no havia de collir-ho. I el gos indiferent, i era igual. I no vaig poder evitar
realment, sí. Realment hi ha aquí que en comptes de gossos tenen criatures, eh?
No, acabaran portant bolquers, sí. Acabaran inventant bolquers pels
gossos. Home, si hi ha alguns gossos que porten armilla, sí, que ho deuen agrair també, depèn de les temperatures, jo crec que també aquest mètode que explicava el Víctor també pot ser conseqüent, no?, amb aquesta actitud. El que dèiem, al marge d'això que comentàvem sobre el monestir, potser faltaria contundència en temes de multes. Això pot ser corrector? Ja no només parlàvem del tema dels excrements al carrer, sinó, per exemple, allò que dèiem, que abans també doncs, va haver-hi una època que les pintades darrere del monestir, per exemple, doncs, eren habituals. Em sembla que l'estàtua, si no recordo malament, de Cabanes de Libau, sí, sempre tenia alguna pintada a sobre. Falta potser mesures correctores contenència a la solució, o ja estem per sobre del bé i del mal, que en diríem alguns?
No, és que, perdona, és que les mesures correctores s'han d'executar. A veure, no és que en el centre o el nord d'Europa la gent sigui ja biològicament més cívica. És que les multes són, vull dir, s'executen. És a dir, les normes estan fetes, les normes cíviques, per ser complertes, no? Complides. I aleshores, doncs, es multa de debò. No és una cosa que queda allà, però que en realitat, clar, aquí diuen, sí, això, doncs ara sembla que poden arribar a 200 euros les multes de Sant Cugat. Però qui multa? On és el senyor que multa?
Aquest és el problema. Dir que si no hi ha ningú que vigili,
clar,
ningú multa.
Clar, qui veu el senyor aquell que és un incívic i que deixa la caca del seu gos? Per tant, cal que en aquell moment hi hagués un policia que observés durant una estona que aquell gos que va per una banda i aquell senyor que va per una altra són propietari i gos. És a dir que les multes, quan la gent embruta el carrer, a Alemanya et multen, és així.
Sí, sí, clar.
I, clar, i per tant, això s'ha de complir. Vol dir que en llocs com Escandinàvia no és que la gent no embruta la gespa perquè hi ha llocs per fer tot això dels gossos. Perquè la gespa és un lloc on la gent s'hi asseu, s'hi geu, quan fa sol. Que en fa poc, però quan fa sol, sí, la gent s'hi geu.
I els nens, exacte, i demés. I en el cas aquí al monestir també passa el mateix.
Doncs,
perquè, diguéssim, a la que fa bo, de seguida hi ha gent doncs, que s'estira allà a la gespa, nens que juguen, famílies, sobretot a la tarda,
jardins,
doncs, que hi van.
Els jardins.
Sí, la banda del Rodríguez, la banda ja que dona, diguéssim, aquell pendent que fa cap a Francesc Macià, no? Sí, sí. Clar, a veure, si en allà hi han passat abans un senyor amb el gos i tot plegat, doncs resulta com molt desagradable, no?
Sí. Doncs més temes de ciutat. Coneixíem també, a través de Cugat.cat, que Arran ha retirat, el col·lectiu Arran ha retirat plaques de tres carrers de Sant Cugat amb noms d'antics alcaldes franquistes, de Nicolás Villar, Josep Bernils i Pau Muñoz. En lloc d'aquestes referències, l'organització ha penjat cartells amb els noms de tres lluitadores per la llibertat, Lina Òdena, Marina Ginesta i Teresa Claramunt. Això és una mesura doncs, que aquest col·lectiu no és novetat tampoc, però sí que em posa sobre la taula un altre debat, que és sobre els símbols franquistes. De fet, coneixem també a Madrid, per exemple, doncs, que l'actual alcaldessa també ha reprès el que havia fet el govern espanyol també amb algunes, de Zapatero, amb alguns símbols franquistes que els havien retirat als carrers.
Briaré a la campanya de Nou Borbònics, també, no?
Sí, el tema és...
Però ell ha restituït un altre cop. Havia tret un...
No va haver-hi un error.
Com un error?
Aquella placa no corresponia a nom franquista. Ho van tornar a posar.
Que era un militar, si no recordo malament, el que havien tret.
I però no era franquista.
No era franquista, era...
Ah, equivocat.
Sí, sí, sí.
El tema és, d'altra banda, també coneixem doncs, que a nivell del ple municipal doncs, hi ha hagut sempre una intenció doncs, de tractar aquest tema i d'aprovar mocions o resolucions respecte a aquest tema de retirar els símbols. S'han retirat des de fa molts anys. Però queden, és veritat, alguns carrers encara amb aquests noms. El tema és, sí, d'una banda, és legítim retirar doncs, aquests noms perquè recorden a una època, una dictadura, o realment, doncs, a nivell, per exemple, d'alcaldes, s'ha de restituir la història d'una cosa que ha passat i que han governat aquesta ciutat i que formen part del...
jo penso que hi ha personatges molt diferents. Que el doctor Villar no hi hauria de ser-hi és evident.
Per què?
És evident. El doctor Villar, l'any 39 va aparèixer aquí, que era, afí a moviments catalanistes i de més d'església, l'any 39 va aparèixer aquí vestit amb una camisa blava i es va mantenir com a jefe local de Movimiento i alcalde i de més, fins que va ser destituït pel governador civil a causa, de l'acaparació de cupos i coses d'aquestes. Llavors, recordeu que hi havia les llibretes de reaccionament, doncs, per un afer, d'estraper-lo. Per tant, és una persona que penso que no mereix cap mena de cosa. Va ser substituït per en Pau Muñoz. El Pau Muñoz Castanyer, de Can Castanyer, era una persona de Unió Democràtica que va haver de marxar, perquè si no, l'haurien enganxat les brigades aquelles mòbils, i aleshores, es va passar, en el cantó franquisme, amb tots els problemes que suposava passar al cantó franquista i ser d'Unió Democràtica. Recordeu que Carrasco i Formiguera el van afusellar, els anarquistes, sinó els franquistes, I ell va marxar d'aquí perquè no l'afusellessin els anarquistes i el van afusellar els altres. En aquell moment, el que van considerar és que calia una persona d'ordre que fos més o menys de dretes i de més, però el que és evident és que ell no era franquista. I tant és així que el doctor Villar va continuar com a jefe local del Movimiento, és a dir, totes les poblacions, alcalde i jefe local del Movimiento era la mateixa persona, excepte Sant Cugat, que hi havia un alcalde i un jefe local del Movimiento. Quan l'any 47 es va fer totes les festes de la comissió de Bat Oliva i de Montserrat, etc., doncs tot es va haver de fer sempre a partir de les parròquies, que les parròquies doncs, eren els que donaven una certa cobertura en el catalanisme i tot plegat, llevat de Sant Cugat, perquè la parròquia estava dominada per mossèn Griera, que havia sigut confessor de Doña Carmen, i que per tant no li va donar cap mena de cobertura. I en canvi sí que li va donar la cobertura aquesta a l'Ajuntament de Sant Cugat perquè hi havia el Pau Muñoz. El Pau Muñoz va arribar fins al punt de que les seves targetes d'alcalde deia Pau Muñoz, amb gran escàndol per part del governador civil que li deia és que has de poner Pablo. Estima, que aquestes alçades, ara resulta que el Pau Muñoz, sigui un franquista, home, em sembla que es passa ni molt,
Però això hauries de poder-ho...
Això ho he discutit amb en Mota, ho he discutit en aquí Cal Temerari amb tota aquesta sèrie de gent i tot plegat, i bueno... No, però és que era l'any 47, i l'any 47 encara hi havia morts i no s'havia de col·laborar, hòstia. A veure, tu saps la quantitat de gent que ve de l'esquerra, d'abans de la guerra, i que després, perquè era un poble petit i no hi havia cap falangista... bastant els ajuntaments aquests, els anys 40 i dels anys 50. Home, algú hi havia de ser-hi, en els ajuntaments.
És el que us comentava, que moltes vegades l'època també... Això ho he sentit moltes vegades. Alguna gent doncs, que ha treballat durant el franquisme, empresaris, escriptors, pel fet d'haver estat durant aquella època, se'ls atribueix potser una afinitat que no compartien. És simplement el que hi havia al país. Hi havia una opció que era l'exili, però que no tothom, evidentment, podia accedir-hi, vull dir que també es feia, també la política també tenia un altre rerefons, vull dir que hi havia gent que estava en primera línia o que estava en una línia marcada, però que en realment estava fent una altra lluita darrere, vull dir, perquè tocava aquella època, i és el que dèiem, sí, moltes vegades escriptors polítics se'ls ha d'identificar o assenyalar amb el dit per haver estat en aquella època, quan en realitat és potser moltes vegades el que tocava no hi havia altra opció.
Mira, el cas del Barnils, eh? Uh-huh. El cas del Barnils. El Barnils, en aquells moments, diguéssim, quan esclata l'any 36, ell està a Guinea. I aleshores diuen, bueno, tranquils, perquè a Guinea no passarà res i tot plegat. Ah, però un dia saben que arriba un vaixell que reclutaran gent per anar lluitant a la península en el cantó franquista. Què és el que fa, diguéssim, en Barnils? Doncs, juntament amb un grup d'amics, se'n va al Camerún. I es passa tot el període de guerra al Camerún. I un cop acabat el període de guerra, torna, per no anar a lluitar, diguéssim, al bando franquista. Que després, diguéssim, doncs, les circumstàncies el van portar a ser alcalde durant el franquisme. Sí, que el Barnils era, diguéssim, un personatge franquista. Jo penso que no. Jo penso que va ser un d'aquests tants que es va saber aprofitar del franquisme. Però franquista ideològicament, no. Així és com en Villar, sí, en Barnils, diguéssim, home, jo penso que és de les persones que es va saber aprofitar de les circumstàncies i de més, i el que vulguis. Però franquista, diguéssim, ideològicament, no.
Jo em sembla que no és tan difícil, quan hi hagués aquest tema, que això depèn de l'Ajuntament, no depèn d'un partit, doncs persones amb el criteri i amb els coneixements històrics que té el Ferran, doncs, aquesta, no?
No, però si això va passar, per exemple, en el moment també del carrer...
Jo trobo el que t'explica tu claríssim, per tant...
Clar, per exemple, el carrer Alfonso Sala, quan es va canviar el carrer Alfonso Sala, per què se li va dedicar aquell carrer d'Alfonso Sala? Doncs se li va dedicar perquè no hi havia hagut manera de tenir unes escoles noves aquí a Sant Cugat. Les escoles estaven en el claustre, no hi havia manera de construir un edifici nou. I al final, doncs, en un moment determinat, l'Alegret Lestapé, que era l'alcalde, diguéssim, en aquell moment, doncs van a veure l'Alfonso Sala i va dir, escolta, tu que ets diputat a Madrid, a veure si ens aconsegueixes que ens facin unes escoles a Sant Cugat. I efectivament, l'home va aconseguir, doncs, que el Ministeri aprovés el fer aquestes escoles, que és el Joan Maragall. Llavors, la població, en agraïment, va dir, home, ja, doncs, ja que ens han fet les escoles, li dediquem un carrer. Que, a veure, que l'Alfonso Sala, doncs, era un personatge de dretes que va col·laborar plenament amb desmuntar la
mancomunitat
i, de més, en el seu moment, etc. Sí, evidentment que sí. Però, a veure, Sant Cugat, diguéssim, tenia una relació molt personal amb un fet molt concret. I home, no ho sé, tothom, diguéssim, en aquell moment, el Joan Auladell, que encara era viu, doncs va publicar un parell de cartes, diguéssim, en el tot Sant Cugat, i, escolteu, era que això és una baixanada, que era que en aquell moment se li va donar, diguéssim, per aquestes raons, i, per tant, doncs, s'ha de tenir en compte, no? És el mateix, diguéssim, que quan es va canviar, diguéssim, el carrer Cànoves del Castillo. Cànoves del Castillo, diguéssim, se li va dedicar al carrer com a víctima del terrorisme. No perquè hagués sigut no sé què i no sé quan, no. Perquè va morir, diguéssim, assassinat i se li va dedicar com a víctima del terrorisme i per recordar, diguéssim, les víctimes del terrorisme. Llavors, esclar, és que de vegades llavors, arriba una gent que no sap, diguéssim, res de res i tot d'una, bueno, doncs et planteja unes situacions que són com bastant tontetes, no?
Clar, potser és això. Abans de dedicar un carrer, potser el que s'hauria de buscar és això, tota la informació històrica sobre aquell fet, sobre aquella persona que avali el fet de poder dedicar un carrer, una plaça a aquesta persona. El que passa és que suposo que en determinats moments de la història, pel fet de ser alcalde, ja a vegades ja s'ha donat per fet que allò era un fet suficient per a donar-li el nom a aquella persona. A veure, els alcaldes ja consten en una relació que hi ha al mateix ajuntament, per cert que la Mercè Conesa és l'única dona fins al dia d'avui que és alcaldessa. L'altre dia justament llegia tota la relació i realment no, pel sol fet de ser alcalde aquí al marge de la ideologia i de la forma de pensar que hom pot tenir, doncs no, jo crec que no s'escau en dedicar-li un carrer, això per començar. I segon, jo crec que s'ha de dedicar un carrer a una persona, sigui alcalde, sigui un ciutadà d'en peu, que tingui uns mèrits, que hagi donat alguna cosa pel poble, que hagi sigut una persona altruista, que hagi fet un bé, que hagi estat benefactora, cas del que dèiem de les escoles, d'un carrer, del que sigui, no? I crec que això sí que és un bon premi, això sí que s'ho mereix.
Però això, a l'hora de decidir-ho, hi ha un grup, un comitè,
exacte,
persones com ell.
Exacte.
Doncs,
exacte. Sí, sí, que teòricament formem part de la comissió de nomenclàtor.
Hi ha una comissió
del nomenclàtor. I que des de fa 6 anys no ens convoquen, perquè com que reuneixen els regidors que tenen connexió directa amb l'Esperit Sant, doncs ells ja tenen prou intel·ligència i són infallibles com el Papa.
Hi ha hagut alguns canvis d'aquest tipus?
Sí, n'hi ha hagut, però bueno. Però, per exemple, diguéssim, per què no s'han posat amb el Ramon Escaiola de Valldoreix? O és que el Ramon Escaiola no va ser el primer president de la entitat local menor en l'any 58? Per què no s'han posat amb l'Emeterio Escudero de les Planes? Que aquests sí que són franquistes durs i purs. És que, esclar, jo m'agradaria saber, diguéssim, aquesta gent quina informació històrica té i amb què punyetes es basen, perquè, home...
És un tema controvertit, perquè, clar, normalment hi prima el desconeixement, en general, de la gent, dels personatges. I, clar, abans de dedicar un carrer a una persona, cal mirar, doncs, amb gent que hi entén i gent que coneix el passat d'aquella persona, doncs, que pros i contres. Perquè la vida de les persones és, clar, obscurs, en general, no? Sobretot aquests personatges així una mica públics. I, per tant, s'ha de calibrar tot i veure si realment aquella persona doncs mereix allò o no, o hi ha algú que ho mereix més, perquè de noms que podrien, o sigui, carrers que podrien portar noms de persones que no, potser no es posaran mai i que han fet coses rellevants, n'hi ha moltes de persones, però les persones no ens les acabem. I, en canvi, a vegades s'acaba doncs dedicant els carrers a persones que sembla que allò s'ha de fer una obvietat, no? Aquest alcalde se li ha de dedicar un carrer
però
i tal.
Si si la norma era haver-hi un equip d'entesos i experts i amb el nomenclàtor, i resulta que aquest equip està marginat i no es fa, doncs aleshores ja s'enfonsa per la base, no?
Aquest col·lectiu també
el tema de la participació ciutadana no la tenim gaire clara, aquí a Sant Cugat, prometo que no la tenim gaire clara amb aquestes coses.
Vale? És absurd no fer-ho, no?
Bueno, sí.
Però el que passa és que, a veure, en aquestes situacions, quan es tracta de personatges molt controvertits, caldria separar molt bé el que era una persona que en aquell moment va contemporitzar un ciutadà, una persona determinada, que va contemporitzar arrossegada, perquè a vegades és molt fàcil jutjar el passat amb els ulls del present.
Sí,
perquè aleshores penses, no, clar, és que això havia de ser així. Sí, clar, amb uns ulls absolutament democràtics, en un present democràtic, penses, clar, series molt més taxatiu, allò aquell individu no ho faria, no ho podria fer. Però en aquestes situacions, quan hi ha dictadures, quan hi ha com va passar a Alemanya amb el nazisme, hi havia molta gent que no era nazi, ni molt menys, i que tenia pànic el que li pogués passar. És a dir, es crea un règim de terror en què manifestar-se en contra d'aquell règim a molta gent li genera... Hi ha gent que al contrari, no? Però en general la gent és poruga, no? I procura passar desapercebuda. I aleshores, clar, això, vist amb els ulls del futur, és a dir, quan venim nosaltres i jutgem allò, diem, tu eres un nazi perquè tu vas callar, perquè tu no vas dir res i tal. Però aquell individu estava cagat de por. No? I no, és a dir, tot això cal tenir en compte.
El Franco va morir al llit, 40 anys i va morir al llit,
sí. I agafat de la mà del rei aconsellant-lo.
Sí.
Això que... l'últim del rei també, déu-n'hi-do,
Aquest és un altre cas, no? Aleshores, vol dir que no tothom es va comportar com s'havia de comportar quan ja no hi havia règim o quan el règim ja estava molt afeblit.
Però aquesta definició que dones tu és bàsica per fer aquest equip que està creat de gent experta en història de nomenclàtor. Tot això ara ho estem parlant aquí, però s'hauria de parlar amb aquest equip que no has tu convocat.
Sí, però cal tenir en compte una cosa.
Aquests se'ls orienta, ja ho expliquen i ja ho saben. Ara, si no es convoquen, doncs ho fan al seu compte.
Cal tenir en compte una cosa, també, i és gent que ha fet coses per una ciutat o per un poble, d'acord? Però aquells diners d'on han sortit? Perquè, esclar, és que així posarem, podem, o allò que ha fet anul·la tot el seu passat, en determinats casos, parlo. Per exemple, jo sóc absolutament contrari a dedicar un nom al senyor Samaranch en lloc. Uh-huh. L'excusa ja la conec, és el que diu molta gent. No, home, però és que els Jocs Olímpics... Escolti, aquest senyor era un franquista, era un feixista, era un senyor que no va renegar mai d'aquesta ideologia i que va contemporitzar després amb la democràcia. Aquest va fer el contrari, no? Uh-huh. I si, a més, haguessin de dedicar un carrer a aquest senyor perquè va concedir uns Jocs Olímpics a Barcelona, penses que no era democràtic aquella elecció? O és que allò és una màfia en què un senyor determinat diu Barcelona, o diu Nova York, o el que sigui?
Hauràs de parlar amb els madrilenys.
El que sigui, no? Però, és a dir, hi ha gent que va fer, coses per Catalunya, o per la seva ciutat, o per Mataró, o per Barcelona, pel que fos, però que aquells diners venien de l'esclavatge, de sotmetre éssers humans a la condició més baixa i més indigna d'un ésser humà, que és la de ser d'esclau, els indians. I aleshores després aquí feien palaus i fins i tot podríem presumir de que tenim el primer tren, ferrocarril de l'estat espanyol i no sé què, però hi havia diners que venien d'allà. És a dir, cal tenir en compte certes coses.
No de l'estat espanyol.
Sí, bueno, sí.
El primer ferrocarril de l'estat espanyol es fa a Cuba.
Ah, bueno, sí.
I el fa el Miquel Viada, sí. I a conseqüència d'haver fet el tren de Cuba, quan torna a Mataró, llavors ens fa l'enllaç Mataró-Barcelona. Que no Barcelona-Mataró,
Em preferia aquest,
Mataró-Barcelona.
Sí, em preferia aquest, de Viada.
I va fer-ho perquè primer va fer...
Abans havia fet el tren Guinness-Lavana.
Ja. Sí.
Per treure canya de sucre.
Clar, és que és...
Aquest col·lectiu deia que també reclamava que només hi ha 4 carrers de dones de Sant Cugat, dels quals 21 són de verges o santes. En canvi, hi ha 380 carrers amb noms d'home. Era una de les altres reivindicacions que també feia aquest col·lectiu, insistim també. Doncs,
el tema borbònic en parla, aquest col·lectiu? En borbons o no?
Segurament sospito que deu també incloure... No sé si sospito que també deuen criticar o debatre sobre aquest tema borbònic.
Sí,
no ho
perquè
sé,
hi ha un moviment que es faixa, no? Per exemple, a Mataró, que parlàvem, treuen tots els
noms.
Hi ha
una localitat que han tret el nom o han decidit treure el nom de Jordi Pujol, un carrer, ara no recordo com si era Arenys, no.
Sembla que és a Premià.
A Premià,
una placa, va ser una placa.
Sí. Una placa.
Això és una bestiesa.
Sí.
No, però jo penso que, a veure, no es pot dedicar un carrer a una persona viva, ni se li ha de dedicar a una biblioteca, i no miro a ningú, s'ha d'esperar que la gent es mori, passar un període de 5 anys com a mínim, que les coses se sentin, i si aleshores aquella persona s'ho mereix, vale, dedicar-m'hi un carrer. Però és que si no, llavors passen aquestes coses així. Per exemple, professora de ballet aquí a Sant Cugat, que no sé què, que té un càncer, es mor, les mares totes allà, ai, tan bona que era, que d'això, vinga, dediquem-li un carrer, no? En canvi, una altra persona, ha treballat molt més per la població i de més, com que no té un grup de mares darrere, aquella persona queda absolutament ignorada. I això no pot ser. Això és absolutament injust.
S'ha de fer un estudi i una revisió a fons.
Sí, perquè aquella persona, diguéssim, pot haver tingut una escola de ballet, però part d'haver tingut l'escola de ballet per la ciutat no ha fet res. I el que feia era guanyar-se la vida amb una escola de ballet. I, per tant, aquestes coses, home, hi ha d'haver-hi un cert equilibri i s'ha de mirar.
Cal tenir padrins.
Sí, perquè n'hi ha més d'un, de carrer posat així. Una altra cosa respecte, diguéssim, als noms de les dones. Quan es van fer Volpelleres i es va fer el turó de Can Mates, una de les coses, diguéssim, doncs, que hi havia llavors un col·lectiu de dones, te'n recordes? Hi havia un col·lectiu de dones aquí a Sant Cugat, que després es va dissoldre.
Sí.
Doncs el col·lectiu aquell exigint que es posessin noms de dones. Molt bé, vale. Ens trobem un dia i diu, vinga, comenceu, proposeu noms. Ni un. M'entens? Ni un. Es van posar 7 noms de dones perquè els vaig proposar tots jo.
però no hi va haver-hi cap d'aquell col·lectiu que fos capaç de proposar un nom de dona vinculat a Sant Cugat, que és el que es tractava. Sí, sí. A veure, si el que es tracta és de dedicar-li, diguéssim, un carrer a la Rosa Luxemburg, això ho sabem fer-ho tots, que és el que fan ara aquests, A veure, no hi ha ni un nom d'aquí Sant Cugat. Ho traig a Claramunt i a Sabadell, Va bé,
I aquest que vas posar tu, que n'hi havia algú... Tots eren de Sant Cugat.
Tots eren de Sant Cugat.
I havien fet una cosa positiva per Sant Cugat.
Home, tots eren persones més o menys significatives. Per exemple, hi havia la Rita Poc. La Rita Poc va ser la primera mestra de nenes que hi va haver-hi a Sant Cugat. Vull dir, fins llavors no, les nenes no tenien mestres, només anaven a l'escola, només anaven els nens. Llavors aquesta va suposar, diguéssim, home, un canvi total. La Rita Poc donava les classes a el que és ara el claustró. I van posar allà uns envans i donava les classes de nit. Les condicions eren tals que va optar per agafar les nenes i emportar-se-les a fer les classes al menjador de casa seva, el qual també t'explica el número de nenes que anaven a l'escola si els podia fer en el menjador de casa seva. I va enviar una carta al rector de la universitat, perquè en aquell moment les escoles depenien del rector de la universitat, dient-li o es milloren les condicions climàtiques o és que allò, a veure, no pot ser... ni cap mena de cas,
Doncs això era en referència als noms dels carrers, deies també, d'esperar-nos o d'esperar-se a la societat uns anys per fer precisament la revisió d'alguns noms. Ara em venia al cap un dels hospitals més grossos de Catalunya, el Moisès Brogi, diria que es va fer amb diria que és mort aquest doctor, es va fer amb vida.
Sí. Però estava a punt ja, estava a punt.
Estava a punt, però igualment deu impressionar una mica que, precisament perquè jo crec que ja per tradició, històricament sempre s'han fet aquest tipus de commemoracions o d'homenatges a pòstums, normalment o habitualment, no? Precisament pel que diu el Domènec, perquè també hi ha un temps de revisió, hi ha un temps de valoració, no?
T'explico un cas concret aquí de Sant Cugat, El Pla Ferreres. La Joaquima Pla Ferreres era la meva àvia. I li van donar el nom perquè va donar els terrenys per construir l'escola. En aquell moment, l'alcalde era el Bernils. I el Bernils va venir un dia a casa i va dir, mira, tenim dues solucions. O aquest grup escolar, o es diu Pla Ferreres perquè tu imposes el nom perquè has donat els terrenys, o li hem de dir Calvo Sotelo. I la meva àvia va dir, doncs no sé, però...
Queda clar, no?
I va dir, doncs no sé, poseu-li, i ens hi ve més.
Per què li havien dedicat el Bosotelo? Era una ordre del règim.
Perquè venia, si diguéssim, doncs ja hi teníem un Carrero Blanco i llavors ens corresponia un Calvo Sotelo, jo què sé, vull dir, aquelles coses, diguéssim, allò ministerials, no? Total, en aquell Sant Cugat, si no recordes, quan es va fer el Pins del Vallès, era Carrero Blanco 1, Carrero Blanco 2. És a dir, les originalitats dels noms fantàstics. Bueno, doncs, a partir d'aquí, què va passar? Que la meva àvia no va voler anar a la inauguració. Va dir, no, escolta, una cosa és que li posi el meu nom a sobre, diguéssim, jo anar allà a la inauguració ni en broma, no? I, efectivament, cada any la convidaven en un acte i no hi va voler anar mai. Va dir, escolta, jo ja he donat els terrenys, que és el que es tractava, i no perquè em fessin un homenatge, no? I ja està.
Però entrant en el detall, jo crec que posant vida en el cas del doctor... Però així, doncs, era reconegudíssim, a més, va morir centenari.
Tenia més de 100 anys quan va morir.
Sí, 102, em sembla, 102, 103.
Amb calma i esperar que les coses es vagin sedimentant i es passin 5 anys, no, jo crec que no, no cal. El fet ja s'ha produït, si s'ha mort i tota la història ja es coneix, no cal haver d'esperar 5 anys per veure com evoluciona.
Sí,
però... Pot ser al cap d'un any, ja està, tu.
Sí, però si haguéssim fet aquesta norma, ara aquí a Sant Cugat tindríem alguns carrers amb noms de personatges del PP morts per l'ETA. M'entens?
Sí.
I això ens ha evitat, diguéssim, de tenir-lo.
Vaja, que és un tema, molt delicat, també depèn molt també del moment polític que s'està travessant, perquè, com deia abans el Domènec, això no ha canviat gaire, qui hi ha en aquest cas en els consistoris, doncs, prevala una miqueta la seva ideologia i acaben a vegades no tenint en compte el que són les comissions ciutadanes i fins i tot les persones enteses, les persones que saben història, que coneixen, si no, la història del poble, i jo crec que s'hauria de sorgir d'aquí una miqueta també el tema, no? De dir, a veure, analitzem, estudiem, veiem bé qui és el personatge i, per tant, que sigui un personatge, no diré transparent, però vull dir una persona que hagi fet el bé a tothom i que, al marge de la seva ideologia, hagi estat una persona que hagi aportat alguna cosa molt important pel poble i que se li valora aquesta persona, que se li valora, no? Bé, jo crec que això sí que requereix temps, requereix anys, i també anàlisi per diferents sectors, pel polític, és clar que sí, però també pel sector social, pel sector pels historiadors i per la gent del poble. Jo crec que requereix consens.
Jo em segueixo reafirmant amb el tema dels Borbons, i han fet tants evidents ara que realment, després de les últimes declaracions que han fet a França, i es veu que TV1 no s'atreveix a publicar-ho, el rei, que diu que gràcies a ell es va aconseguir la unitat d'Espanya, perquè l'últim que va fer el dictador, ell li va agafar la mà i va dir, sobretot, l'únic que et demano és que Espanya estigui unida.
Sí,
i mentrestant anaven matant gent encara.
Esclar. Home, a mi em sembla encara més... Això és...
Però això sol ja demostra que la dinastia...
El que li va demanar al dictador, a l'hereu, diguéssim, això bàsicament no sorprèn. El que sorprèn és el que ha dit Televisió Espanyola per no emetre aquest documental, que és que, com que ja no és rei, queda descontextualitzat.
I no és actualitat.
No és actualitat.
No és actualitat.
Però la monarquia està tan desacreditada aquí... I només faltava aquest últim detall, doncs, sembla que quan siguem lliures, evidentment es trauran tots els carrers borbònics. Doncs fem-ho ara, ja no cal esperar. Jo crec que...
Sí, en aquestes eleccions hauria d'haver-hi consens. És a dir, la Junta que s'encarregui d'això i d'escollir ha d'haver-hi un consens. Quan hi ha una gran discrepància o una certa discrepància entorn a un nom, com que de noms n'hi ha més... Tampoc, em sembla, de vida o mort haver de posar aquell carrer, no? I procurar que hi hagi consens i que més o menys, en general, la gent estigui d'acord en que aquella era una bona persona, era una persona que va fer, doncs, posar entre les coses bones i les... No sé si em va fer, si algú creu que em va fer alguna de dolenta, considerar-ho i aleshores valorar-ho i actuar en conseqüència. Però sempre s'hauria de prioritzar, sobretot no en ciutats com Barcelona, que és molt gran i són ciutats ja molt cosmopolites, però en pobles i ciutats petits, prioritzar sempre la gent local. I quan dius, és que ja no tenim cap més nom rellevant, aleshores agafem noms de fora, que dius, anem a buscar la Rosa a Luxemburg. Val. Però mentre tenim, potser hi ha gent que no coneixem i que va fer coses interessants i que potser mereixeria tenir un carrer segur.
En aquest cas jo no parlo de persones, jo parlo de dinasties.
Ho hem de deixar fer. Jo demanaria a la comissió que vosaltres tingueu algun nom, algun carrer. El Rogeli Padró, l'anomena Miquel, el Jaume Pla i el Víctor Alexandre, carrer o plaça, eh?
Avingudes.
Ho deixem aquí.
Però després de morts, eh?
Després de morts.
No sé si esperar 5 anys.